L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Estocada de mort a la Festa dels Toros, la proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, ha estat aprovada a les 11:40. 68 vots a favor de la prohibició, 56 en contra i 9 abstencions. D'aquesta manera obrim avui el nostre temps de notícies. Estan escoltant l'informatiu amb en Muté. Tal com els explicàvem, a l'hora d'obrir avui el nostre temps de notícies, a les 11:40 es coneixien els resultats de la votació de la ILP que s'ha debatut al Parlament durant tot el matí. Tots els diaris obrien avui parlant dels toros. Molts eren els mitjans acreditats que estaven seguint la notícia i els pronòstics no han variat. Tot apuntava al triomf abolicionista tal com finalment s'ha complert. Un triomf que afectarà els bous tradicionals de les Terres de l'Ebre. 68 vots a favor de la prohibició, 56 en contra i 9 abstencions. En aquesta votació, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya els Verds, ha votat a favor de prohibir-la, en contra de la prohibició, i votaven en bloc el Partit Popular i també Ciutadans. Tenien llibertat de vot el grup del PSC, que en majoria hi votava en contra, i CiU, que votaven a favor, menys els dos diputats ebrencs, Sancho i Pallarès, que s'abstenien per protestar. Demà l'informatiu de Mute els oferirà un ampli resum dels resultats i de les primeres impressions dels polítics ebrencs. Tot i així, sí que els podem explicar que la portaveu de la plataforma de la promotora de la ILP per prohibir els bous a Catalunya, Anna Mulà, obria la sessió apel·lant a la consciència dels diputats per prohibir l'espectacle de la mort. Segons ella mateixa, des de les 10 del matí, els diversos representants dels grups polítics exposaven a l'hemicicle les seves opinions envers aquesta ILP. A l'exterior del Parlament de Catalunya s'hi congregaven defensors i detractors de les corrides de toros. La decisió del Parlament sobre la prohibició de les corrides de bous ha tingut un ampli ressò internacional. En les edicions digitals ja hi ha algunes mencions. En el cas de la CNN obria amb el titular Barcelona pot prohibir les corrides. En la seva versió internacional, el Wall Street Journal a Europa, la BBC o agències de notícies i mitjans de diversos països europeus també se'n feien ressò. Tal com els hem dit, demà els oferirem àmpliament més informació al respecte d'aquesta notícia. Després d'encetar el nostre temps de notícies amb l'actualitat que ha obert les portades de tots els diaris del país, continuem aquí a les Terres de l'Ebre, ja que el govern ha aprovat el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. El Consell de Govern aprovava definitivament ahir dimarts el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, que ordena el desenvolupament urbanístic, protegeix els espais naturals i proposa millores en les infraestructures de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El pla també defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl destinat a activitats econòmiques. Es tracta del penúltim pla que quedava per aprovar per complementar el plantejament territorial de Catalunya, que finalitzarà amb l'aprovació definitiva del Pla de les Comarques Gironines després de l'estiu. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, destacava l'ampli consens polític en la tramitació d'aquest pla al territori. L'escoltem.
Va haver-hi un ampli procés de participació, hi ha un ampli consens polític, no dic total, però sí que hi ha hagut un ampli consens polític en la tramitació d'aquest pla territorial parcial. Un cop simplificades i reduïdes les al·legacions que eren redundants, hi ha hagut un total, com a molt, de 96 al·legacions, perquè moltes altres eren, insisteixo, repetides, i el que es tracta és de delimitar, com us deia, aquest conjunt d'espais oberts amb protecció específica i molt singular de tots aquells espais que, com el propi Delta de l'Ebre, el conjunt dels entorns del riu Ebre, les zones dels ports, les serres de Pàndols i Cavalls, els Aligars i la Serra Folletera, les de Cardó i Boix i les muntanyes de Tivissa i Vandellós com a zones i la Serra de Llevaria com a especial protecció.
Les Terres de l'Ebre van ser el primer gran àmbit de planificació de Catalunya que va disposar d'un pla territorial parcial aprovat el 2001. Des de llavors, les comarques ebrenques anaven registrant noves dinàmiques de transformació, alhora que depassaven les previsions demogràfiques del primer pla i exaurien en bona mesura el sòl destinat a habitatges i a activitats econòmiques. És per aquest motiu que el govern va impulsar la redacció d'un nou pla territorial que des d'un principi es va concebre com un document obert redactat amb la implicació de les administracions locals, les forces polítiques, els agents econòmics i socials, les entitats i els particulars. Per tal d'impulsar una planificació eficient d'aquest territori, el nou pla defineix tres àmbits d'ordenació: el sistema d'espais oberts, el d'assentaments urbans i el d'infraestructures de mobilitat. En aquest sentit, un dels objectius destacats del pla és la proposta de millores a les xarxes d'infraestructures viàries i ferroviàries, el sistema portuari, aeroportuari i logístic i la navegació fluvial per tal d'incrementar la connexió amb la resta de Catalunya, amb l'Aragó i amb el País Valencià. El document inclou la potenciació també dels principals eixos viaris amb la substitució funcional de la Nacional 340 per l'autovia A7. El pla també incorpora les previsions d'infraestructures ferroviàries d'abast general com la connexió del corredor del Mediterrani amb la línia d'alta velocitat de Barcelona a Madrid, la previsió dels estudis necessaris per a una nova línia d'alta velocitat pel corredor del Mediterrani que permetrà alliberar l'actual línia per a trens convencionals de mercaderies i regionals, així com la dotació d'un accés ferroviari al polígon Catalunya Sud, entre d'altres. També en relació amb les infraestructures, el pla transcriu les propostes de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre sobre la navegabilitat fluvial. El principal projecte logístic que recull el pla territorial és Logisebre, impulsat de manera conjunta pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ens públics Incasòl, Ifercat i Cimalsa, a l'entorn del sector d'activitats econòmiques de l'estació de mercaderies de l'Aldea. Pel que fa als assentaments urbans, el pla proposa que els creixements més significatius es concentrin en aquells nuclis capaços de crear una xarxa de ciutats vertebradores del territori i prestadores de serveis. Finalment, en relació als espais oberts, el pla fixa l'objectiu de preservar els espais de valor natural i de connectivitat ecològica per garantir-ne la conservació i evitar la urbanització de zones amb risc o mal comunicades. A més, el govern també aprovava definitivament el dimarts el catàleg del paisatge de les Terres de l'Ebre, que complementa el desplegament dels instruments d'ordenació territorial i gestió del paisatge a les comarques ebrenques. L'Observatori del Paisatge de Catalunya és l'ens responsable de coordinar la redacció dels catàlegs per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En el cas de les Terres de l'Ebre, en la seva execució participava la Universitat Rovira i Virgili i el Consorci dels Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i del Montsià, el CODE. Després d'explicar-vos a grans trets alguns dels punts més importants que hi figuren en aquest pla parcial, anem a conèixer com ho ha rebut la gent de les Terres de l'Ebre, perquè el delegat del govern, Lluís Salvador, destacava la voluntat de consens i d'incorporar les sensibilitats dels diferents ajuntaments en el procés d'aprovació del pla territorial de les Terres de l'Ebre, que culminava avui amb el vistiplau del Consell Executiu. Salvador citava explícitament la supressió de la consideració de zona inundable que tenien molts municipis de la riba de l'Ebre, condicionant el creixement urbanístic entre les al·legacions acceptades per ampliar el consens. No ho veuen així els diputats de Convergència i Unió, Francesc Sancho i Xavier Pallarès, que acusaven el govern de convertir l'Ebre en un territori de protecció i anunciaven que derogarien el pla. Segons les declaracions del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, hem intentat incorporar les sensibilitats diferents dels ajuntaments. Es va eliminar la consideració de zones inundables per facilitar el consens.
Hem intentat, i s'ha intentat des de l'equip redactor, en incorporant les sensibilitats diferents que des dels ajuntaments s'han anat posant damunt de la taula i algunes peticions en concret, fruit de les quals se va eliminar l'àmbit de les consideracions sobre la inundabilitat, el que era la cartografia específica d'inundabilitat ha estat retirada del pla per facilitar el consens amb els ajuntaments, i per altre costat s'han reduït algunes zones que estaven protegides, i també s'han reduït les restriccions que inicialment se plantejaven de cara a les activitats de caràcter agrari. I finalment també s'han anat incorporant algunes al·legacions significatives, com és el cas de que en el pas de la A7 per la zona de Camp Redó s'han incorporat dues alternatives, la que dibuixa el propi Ministeri i l'alternativa que es demanda des del territori. Per tant,
Salvador també posava sobre la taula la incorporació d'altres al·legacions significatives, com les dues alternatives del traçat de l'autovia A7 al seu pas pel nucli de Camp Redó Tortosa, amb la voluntat d'insinuar al Ministeri de Foment que estudiï les dues opcions després que l'administració espanyola es decantés per l'opció que els veïns consideren més perjudicial per als seus interessos i amb una major afectació territorial. El pla s'aprova amb un ampli consens entre les administracions i el territori, resumia Salvador, per destacar els àmbits de les infraestructures viàries, la creació de 900 hectàrees de sòl industrial o la previsió de 700 noves hectàrees urbanitzables per als municipis. Però al mateix temps que el delegat lloava el document, els diputats convergents Sancho i Pallarès carregaven contra la seva aprovació, precisament amb els arguments oposats. Una vegada més, es demostra que el tripartit vol convertir les Terres de l'Ebre en un territori de protecció i sense mesures que puguin ajudar a situar la seva economia a nivell de la resta de Catalunya. Argumentaven després d'anunciar la seva decepció. Pallarès ja es comprometia a derogar aquest pla territorial si fruit de les properes eleccions al Parlament de Catalunya tenen la força necessària. Estem farts de tant proteccionisme i de limitar les aspiracions personals de la gent que viu a l'Ebre. Estem d'acord amb un creixement racional, però no amb una limitació com la que recull el pla territorial, afegia. El diputat que carregava contra el pla per considerar que ha estat dissenyat des de Barcelona per planificar el futur de les Terres de l'Ebre negava que el document hagi estat consensuat amb el territori. Més notícies importants en relació amb l'economia perquè el territori vagi avançant, perquè arrenca ja el procés de redacció del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre, que s'allargarà durant 2 anys. El Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre ha començat a caminar amb la constitució del Consell Promotor, que supervisarà tot el procés. La direcció tècnica del pla anirà a càrrec de la URB amb el professor d'Economia Joan Antoni Duro al capdavant. Precisament el responsable del projecte explicava que l'elaboració és desenvoluparà en 2 fases, una de recopilació dels elements de diagnosi durant 6 mesos i una fase de participació en la qual els agents territorials faran les seves aportacions i que durarà 18 mesos. Tant des del govern com la mateixa URB destacaven que la redacció del pla arriba en un moment oportú davant les necessitats de canvi que ha introduït la crisi en l'economia. La idea sorgida a proposta dels sindicats de la Comissió de Seguiment del Pla d'Iniciatives del Govern per a les Terres de l'Ebre, creada arran del tancament de l'EAR, s'ha concretat amb la constitució del Consell Promotor integrat per 28 membres, 11 representants dels agents socioeconòmics, 7 representants del Departament de la Generalitat més implicats en aquest àmbit, un representant estatal i 9 representants de les administracions locals. La URB assumeix la coordinació tècnica de tot el projecte i ja ha previst desplegar el procés d'elaboració del pla en 2 fases i seguint els mateixos procediments utilitzats per al Pla Estratègic del Camp de Tarragona. Així, en la primera fase, que començarà ja al mes de setembre i s'allargarà durant 6 mesos fins al febrer, es compliran els elements de diagnosi, es revisarà la literatura econòmica i se n'oferirà de nova, en la línia d'obrir un procés de reflexió sobre el futur. En una segona fase, posterior, que començarà el mes de març de l'any vinent, es prolongarà durant 18 mesos a un ritme més lent i es requerirà la col·laboració dels agents del territori a partir de la seva reflexió sobre quin ha de ser el futur econòmic. El director tècnic del Pla Estratègic, Joan Antoni Duro, considera que el projecte ha de permetre als agents socioeconòmics pensar en termes globals. L'escoltem.
Jo crec que, entre d'altres coses, el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre ha de servir perquè tots els agents pensin en un projecte integrat. És a dir, que el seu xip ultrapassi les fronteres locals i comenci a ser més global. Perquè si no pensem en termes globals, amb estratègies i visions locals serà complicat produir el salt. I el pla estratègic crec que serà un exemple de si ho podem fer bé, aquesta visió integrada. Malgrat això, evidentment el pla estratègic ha de tenir en compte les diferències entre els territoris, en el sentit doncs natural, en el sentit de recursos, en el sentit de potencialitats. O sigui, el pla és un pla que li agrada doncs, el projecte integrat, però que doncs, ha de ser sensible i conscient de que cada territori, si em permeteu, cada comarca, doncs, té el seu paper dins aquest projecte integrat. Jo crec que doncs, l'èxit d'aquest pla, en gran mesura, depèn d'això. I en segon lloc, depèn de la col·laboració pública-privada. Vale?
Per la seva banda, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre assegura que el territori ha arribat ja a un nivell de maduresa suficient per plantejar aquest tipus de projectes.
El projecte que s'arrenca avui, jo crec que s'arrenca avui en certa manera perquè aquest territori ha anat adquirint un cert grau de maduresa estos últims anys. Segurament plantejar un estudi d'aquestes característiques fa 5 anys segurament no estàvem prou madurs. Jo entenc que per a desenvolupar un projecte d'aquestes característiques hi ha una certa concepció de projecte territorial i jo crec que aquests últims anys hem avançat d'una forma significativa en aquesta concepció de projecte territorial. Per tant, en aquests moments és un moment adequat i adient per engegar un projecte i una reflexió d'aquesta profunditat i d'aquest calat. I també, evidentment, en el context de crisi, repeteixo, és més important que mai pensar com hem d'enfocar el futur, en primer lloc per evitar els errors del passat, que n'hem fet, aquest territori n'ha fet, com n'ha fet tot l'arc mediterrani, hem fet errors, hem basat segurament una part molt important de la nostra economia en el sector del totxo i segurament aquesta no és la millor estratègia.
Per la seva banda, el rector de la URB, Francesc Xavier Grau, evidenciava la implicació de la URB en el desenvolupament del seu territori de referència en projectes com aquest pla estratègic. En aquest sentit, subratllava la voluntat de transferència de coneixement des de la universitat per contribuir a impulsar el territori.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Malestar territorial per la seu de l'INEF. La decisió de repartir entre Amposta i Cambrils els estudis no agrada a la Cambra de Comerç de Tortosa. És una notícia publicada avui a Diari El Punt. I és que la Cambra de Comerç de Tortosa manifestava el seu descontent per la decisió salomònica de repartir entre Amposta i Cambrils els estudis universitaris de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Així, l'ens cameral, que ja va donar el suport a la candidatura d'Amposta per una qüestió de reequilibri territorial, aprovava en l'última junta del comitè executiu celebrada dilluns un manifest en el qual lamentava i qüestionava aquesta decisió. Entre els arguments del manifest, la cambra assegura que l'opció d'Amposta era la més assenyada per criteris d'eficiència econòmica, ja que només requeria una inversió de 10 milions d'euros contra els 32 del projecte de Cambrils. A més, l'òrgan cameral també creu que el fet que totes dues ciutats estiguin separades per 70 quilòmetres serà un inconvenient tant per als estudiants com per als professors a l'hora de triar la seu de l'INEF on volen estudiar o treballar. Per tot això, la cambra fa palès el seu descontentament, insatisfacció i desconfiança envers les administracions en relació amb la Secretaria General d'Esports que ha pres aquesta decisió. Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, afirmava que comprèn i comparteix els arguments de la Cambra de Comerç com a ciutadà. Està també desil·lusionat. Recordava que diverses entitats esportives d'Amposta ja han manifestat també el seu malestar. Ara bé, el consistori continua treballant en la redacció del conveni que ha de subscriure amb l'INEF. Crec que acabarà sent satisfactori, assenyalava Ferrer, tot avançant que Amposta es podrà fer recerca en esports i salut, així com mestratges d'alt rendiment. La propera parada informativa és al municipi d'Alcanar, perquè aquesta localitat disposarà properament del casal de la gent gran. De fet, el que us podem avançar és que ja s'han adjudicat les obres d'aquest casal que es construirà a Alcanar. Així ho explicava per a les Emute el regidor d'Urbanisme, Manel Martí.
Volíem demanar aquesta notícia perquè el passat dijous, que va ser el dijous 22 de juliol, GISA, que és l'empresa de la Generalitat que s'encarrega d'aquestes adjudicacions i de la construcció, va adjudicar aquesta obra, no?, que està llargament esperada aquí al Canà, la va adjudicar a una empresa de les que havia presentat les ofertes, en concret a una empresa que es diu Construcció Solís, Solius S.A., i ho ha fet per un import de 1.567.733,52 € i baix clos. Per aquesta obra es van presentar 28 empreses interessades, dels quals se van acceptar 27. I el pressupost d'un principi que sortia l'obra era de 1.840.000, també hi va exclòs. També he recordat una miqueta que aquest projecte, que no fa gaire va vindre també el conseller Ausàs a presentar-lo i també a Carles Pasqual, aproximadament té uns 1.145 metres de superfície útil que s'edificarà en els terrenys colindants a lo que era l'antic CAP i ara Escola de Música. I és un edifici de dues plantes, no?, que destaca perquè té una planta baixa una sala de ball amb una capacitat al voltant de 600 persones, bar, cafeteria, i també té aules, gimnàs, perruqueria, sala per a podologia, despatxos per a la junta dels presidents, etc. Vull dir que és un equipament molt complet que corre íntegrament a càrrec del Departament de Governació.
En un principi es preveu que l'obra pugui iniciar-se al mes de setembre. El període d'execució és de 12 mesos i està sufragada en la seva totalitat per la Generalitat de Catalunya.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi
nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Partinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara a l'informatiu de Mute continuem parlant de solidaritat, perquè a Deltebre són solidaris amb les rebaixes. De quina manera? Ens ho detalla en la següent crònica Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, conscient de les necessitats que pateixen moltes famílies en temps de crisi, ha organitzat per enguany unes rebaixes solidàries. Els prop de 50 comerços participants aportaran 10 cèntims de cada compra a FECOTUR perquè la faci arribar a Creu Roja, que és l'entitat escollida com a destinatari. Del perquè d'aquestes rebaixes solidàries en parla el president de FECOTUR, Antonio Cañadillas.
Que FECOTUR ha hecho en su plan de dinamización para todo el año para sus asociados, ¿no? Y ahora, pues como estábamos en rebajas, pues queríamos dar una imagen corporativa de grupo, además de dar un incentivo a la gente a que vaya a comprar a las rebajas a los establecimientos de FECOTUR. ¿En qué se basa más que nada esta campaña? Pues bueno, cada establecimiento tiene su cartel de distintivos de rebajas solidarias y entonces por cada compra se hace un donativo por parte de la federación de 10 céntimos a la Cruz Roja de Deltebre. Entonces, creemos que es una manera de de solidarizarnos todos, en esta época de crisis, no solamente con los comercios, sino con aquella gente que más lo necessita.
Per participar en aquestes rebaixes solidàries, el client només ha de comprar qualsevol dels establiments participants que es distingeixen amb un cartell indicador i segellar el fullet acreditatiu. Hi ha de temps fins al 31 d'agost.
Gràcies, Lluïsa, de la solidaritat a la cultura, perquè aquest any, durant el mes d'agost, a la platja del Marjal de les Cases d'Alcanar, compartint espai amb la caseta dels socorristes, es portarà a terme la tercera edició del servei de biblioplatja. Aquest servei és una iniciativa de la Biblioteca Trinitari Fabregat, que com a funció bàsica té l'extensió i difusió de l'àmbit cultural del municipi. El servei de biblioplatja va adreçat a aquelles persones que gaudeixen de la platja, siguin o no residents de la població, ja que el material que s'ofereix va des dels prelectors als adults. La biblioteca compta amb una variada tipologia de fons, llibres d'imaginació infantils, de matèries, novel·la, còmics, publicacions periòdiques i premsa diària nacional. A més, la biblioplatja també ofereix un servei de ludoteca adreçat als xiquets i xiquetes, així com les famílies, creant un ambient acollidor en un entorn privilegiat com són les cases d'Alcanar. Recordem que l'horari serà de les 11:30 a les 2 de dilluns a divendres durant tot el mes d'agost. La propera temàtica és esportiva perquè Trèvol La Cala i Padel Gest ofereixen avui dimecres la possibilitat de rebre classes gratuïtes de la mà de la campiona júnior de Catalunya en aquesta modalitat, Marta Autor. En té més informació Araceli Domínguez des de la Cala Ràdio.
Avui dimecres a la tarda a les pistes de pàdel del complex esportiu Trèvol La Cala, tots els que tinguin interès, menuts i grans, homes i dones, tenen la possibilitat de fer classes de pàdel de forma gratuïta. Aquest esport és relativament jove, cada vegada compta amb més aficionats i va adreçat a tota la família. Així, per conèixer el millor i poder adreçar-lo a tothom, la direcció del complex esportiu i Padel Gest, empresa que es dedica a la gestió de clubs d'aquest esport, amb possibilitat que tothom hi accedeixi mitjançant aquestes classes que imparteix Marta Utor, campiona júnior de Catalunya en dues ocasions i top 10 absoluta de pàdel. Ens ho explica Sergi Estupinya, gerent de Padel Gest.
Primer una crida perquè la gent jugui pàdel. Un lema que a mi m'agrada molt, que l'han llançat des de la federació, que es diu Enganxa't al pàdel. I, bueno, pues des d'aquí enganxeu-vos a tots els caleros i caleres al pàdel, que s'ho passareu molt bé. I en segon lloc, que vull agrair al regidor d'esports, el senyor Joan Pere Gómez, que ja ha fet possible que aquí al poble poguéssim gaudir de dos pistes fantàstiques de pàdel i una mica que la gent d'aquí pugui disfrutar d'aquest esport, que sens dubte, com he dit al principi, serà un èxit.
L'horari de les classes és de 5 a 6 per a nens i nenes, de 6 a 7 per a dones i de 7 a 8 per a homes. Per fer-les, s'ha de portar vestimenta esportiva i calçat de pàdel o de tennis. Les pales les facilita l'organització. Per a més informació i poder participar, es pot trucar al telèfon del Centre Trèvol La Cala, el 977-103-897. D'altra banda, al mes d'agost està previst un campionat de pàdel, també a les pistes del complex esportiu. Es tracta d'un torneig popular, obert a tothom i s'ha organitzat per raons esportives i socials. És una manera de gaudir de la competició i alhora conèixer gent. El torneig es celebra durant els dies 12 i 13 d'agost. S'ha triat la modalitat lligueta perquè es puguin jugar molts partits les dues jornades, tots contra tots. Les categories per poder fer els grups depenen del nivell que tinguin els jugadors. En principi, s'estableixen dos. Una per a la gent que no ha jugat mai i que vol provar aquest esport i una altra per a la gent que fa més temps que hi juga i necessita una mica més de competència. Si s'animessin a jugar algunes dones, es faria un quadre per a elles. Per participar-hi, es poden fer les inscripcions a inscripcions@padelgest.net o trucar al telèfon 977-103-897 fins al dia 8 d'agost.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El matí es presenta tranquil, però a diferència d'ahir, aquesta tarda cap al Pirineu i Prepirineu poden caure alguns ruixats de caràcter aïllat. Dia càlid amb temperatures semblants a les de dimarts o una mica més elevades. Cap a l'interior es poden assolir màximes entre els 30 i els 34, tot i que a Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre en algunes poblacions es poden assolir els 35 o 36. A la costa i a les valls del Pirineu, màximes entre els 27-28 fins als 32, on pugin més. Règim de marinades a la costa i bé, per demà dijous sembla que s'incrementa la inestabilitat a les comarques del nord-est i del Pirineu. A partir del migdia, i més aviat a la tarda, poden caure alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental, el de Girona, també a l'interior d'aquesta demarcació i al nord de Barcelona. Després, alguns ruixats també podrien arribar a altres punts de Girona i fins i tot cap al Vallès Oriental o al nord de la costa central. La resta, tranquil·litat, i les temperatures demà sembla que baixen una mica. On es notarà més aquesta baixada serà cap al terç nord, perquè a la tarda estarà més ennuvolat.
Sabem que avui al nostre temps de notícies encara queden d'altres temes pendents. Temes que intentarem desenvolupar demà dijous des de la seva municipal i a l'hora de sempre. Esperem tornar-los a trobar a l'informatiu de Mute.